tot costa.
Finalment, el nou que vindrà al Barça aquest estiu és Gabriel Jesús. El brasiler és més un davanter centre generós en esforç i moviments que no pas un rematador d'àrea, i els seus millors moments queden lluny. De manera que es fa difícil imaginar-lo en un altre registre que el fons d'armari. En tot cas, per 10 milions, tot el suc que li pugui treure Flick serà un regal.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 31 d'agost de 2026. El Tot Costa no ha parat en tot l'estiu, però arrenca aquí oficialment l'onzena temporada regular del programa, de manera que contents de retrobar-nos, contents i agraïts que hi sigueu. I Sònia Gelmà, bona tarda.
Bona tarda i ben tornat. No m'havia fixat fins ara en aquesta pulsereta blaugrana i colors de la Juve, una mica, també?
Bé, és una pulsera que ha perpetrat l'Arnau i es va donar mitja pulsera que no en tindria prou per fer del Barça i va tirar per la Juve.
No sap
què és la Juventus, però va tirar per aquí.
Molt bé.
Alguna pregunta més de l'outfit?
No, és que no m'ho he fixat.
Com que et pregunten pel vestit, ara reps tu. Així no, Germà. Sònia, què ens expliques?
Doncs mira, més enllà d'aquest fitxatge de Gabriel Jesús, que ja és a Barcelona, ha de passar revisió mèdica, si no hi ha inconvenient, demà es podria fer oficial el fitxatge. Recordem que va tenir lesions, o ha tingut els últims anys lesions de genoll, per tant aquesta revisió mèdica ha de ser, òbviament, exhaustiva. Gabriel Jesús podria veure avui al Camp Nou el partit contra el Rayo de la tercera jornada, a partir de 9:45 de la nit, amb una victòria. El conjunt blaugrana empataria 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació de primera. De fet, si guanya de 2 gols, se situa líder en solitari per gol a baraix. Tot i que, vaja, queda molta lliga com parlar-nos fixant.
Que no té més, però és que avui he sentit que el Madrid és un líder sòlid i he pensat, cony, si encara no hem jugat al partit.
En fi, aquestes
coses d'escoltar ràdios d'altres països.
Encara primera, avui també es juga l'Osasuna Getafe, ara a partir de 8:45 del vespre aquest partit.
El mercat amb Laia Tudel i Ramon Salmurri, els Tudurri, avui també en el dia de l'estrena oficial, i després, més endavant, saludarem el Ricard Torquemada i el Bernat Soler ja al Camp Nou com a prèvia de la TDT, que arrencarà a 9:15.
I és el dia en què Messi ha anunciat que deixa la selecció argentina als 39 anys i després d'haver jugat el 6è Mundial, dona per tancada la seva etapa internacional. Això sí, continuarà jugant a l'Inter Miami, amb qui té contracte.
No es pot dir que sigui una notícia inesperada, de fet té lògica, però també l'hauria tinguda que plegués després del Mundial de Qatar
i aquí estem quatre anys
després.
A segona, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell. Mate Morell, el jugador de 26 anys, arriba del Mallorca i firma per 2 temporades. Va estar ja fa uns quants anys a la Masia del Barça.
Uh-huh. El trucarem al Solà perquè ens expliqui què més ha d'arribar a Montilivi abans que tanqui el mercat demà a la nit.
I com ara dius, són les últimes hores de mercat i el fitxatge del dia és el de Barcola pel Liverpool. Uh-huh. El PSG rebrà prop de 140 milions d'euros per un jugador que certament no aconseguia ser sempre titular al PSG.
I que per acabava contracte d'aquí un any. Allò de...
És que li queda
un any de contracte, ja no et poden demanar gaire calés. Home, doncs, déu-n'hi-do al PSG, bon jugador.
Ha fitxat Ferran, que li pot fer el mateix ús, el mateix servei. Jo no parlo de qualitats, però li pot fer el mateix servei. L'ha fitxat per bastant... un preu bastant més baix i ha aconseguit treure 140 de Barcola.
També ha fitxat Götze a l'extrem de l'Ajax. Jo crec que és més el perfil de Barcola. En tot cas, no podríem dir que el PSG surt d'habilitat d'aquest estiu en cap cas.
A la Lliga F, aquest cap de setmana, primera jornada, golejada del Barça davant el Tenerife, amb Van Aasten i Martina Fernández titulars. Caroline va tenir minuts a la segona part. Moltes jugadores joves a la línia de la temporada passada, 5-0 i líders, el Badalona i l'Espanyol, jugaven fora. Tots dos van perdre el camp de l'Atlètic Club i l'Eibar, respectivament. El Madrid, al derbi, es van dur la victòria per 3-2, amb 2 gols de Felicia Schroeder, el fitxatge estrella del Madrid aquesta temporada, tot i que va acabar expulsada.
Vaja, hem quedat amb la Mireia Vera, per no tant per repassar aquesta primera jornada com perquè ens faci una... una previsió de què hem d'esperar del concurs dels catalans en aquesta Lliga F que acaba d'arrencar.
I la notícia també de les últimes hores, d'aquesta matinada concretament, en motor en aquest cas, és que Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar per cinquena vegada, la quarta de consecutiva. Cinc campionats en sis anys, Palou que està fent història i és a només un campionat dels sis que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític Foyt a la Fórmula Indy.
En parlarem amb el Dami Aguilar, el nostre expert en motor.
En ciclisme, avui a la primera jornada de descans de la Vuelta, amb Enric Mas com a líder amb un minut i 18 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic. Recordem que ja no hi és a la Vuelta. Pogacar l'opera demà després de la caiguda de dissabte, una caiguda que bé, requereix que passi per quiròfan i ja veurem quan pot tornar a Pogacar.
Sí, amb tots els respectes per Enric Mas, que hi va fer un atapot, fa la sensació com que s'ha tornat tot més terrenal, més de... No vull dir d'estar per casa, però sí que ho dic.
Ell mateix deia que lluitaven per la segona posició, sí, sí. I ara lluiten per la primera,
sí,
perquè Pogacar no hi és.
Sí, ho dic amb respecte per ell, perquè clar, si l'altre s'ha fotut de lloros, bé, ell no hi pot fer res.
Però... De fet, Enric Mas, que el dissabte... després del que havia passat no es va voler posar encara el mallot vermell, sí que se'l va poder posar i penjar ahir amb tots els honors. Pel que fa al tennis, Djokovic ha quedat eliminat de l'Open dels Estats Units després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia a la primera ronda d'un gran slam.
La millor prova que alguna cosa no va bé, després escoltarem Djokovic, és que Navone no s'ho podia ni creure, el que estava passant o el que va passar ahir a Flushing Meadows.
I estem pendents del partit que ha de jugar Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin. Aquesta hora aproximadament estava prevista, vaja, a 7:45 està prevista l'inici d'aquest partit, però vaja, serà aquest vespre que tinguem la resolució d'aquesta primera ronda d'Alcaraz, que també torna, en aquest cas, a un Open.
Ell ha triat el mateix dia que nosaltres
per
aquest cas la Sònia ja estava perpetrant la setmana passada.
Un munt d'hores que treballo aquests dies passats. El Barça d'handbol ha presentat les dues noves incorporacions per aquesta nova temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarensson, que arriba del Pixeguet hongarès. I acabem amb un últim apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana la selecció espanyola masculina arribava a una final de Mundial després de molts anys i no la va poder guanyar. Va perdre amb Alemanya per 1-0, s'ha hagut de conformar amb una plata, tot i que això sí, de molt valor.
I tant que sí. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té com cada dia... i com cada any i com cada temporada a tot costa una pregunta per la nostra audiència.
Amb l'arribada de Gabriel Jesús, el Barça completa una davantera de garanties. Podeu respondre a la pregunta que ja tenim penjada sobretot a Twitter i a Instagram. Podeu enviar-nos tots els vostres comentaris i, com sempre, estarem encantats de rebre'ls en aquesta nova temporada del Tot Costa.
Des d'ara i fins a 9:15, avui fem de taloners de la TDT del Barça Rayo Vallecano. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició, la primera d'aquesta 11a temporada del Tot Costa i, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
En la vostra companyia i en la dels nostres col·laboradors habituals. Si les coses funcionen i ens agraden, per què canviar-les? Per tant, els dilluns, els habituals, amb el senyor Daniel de Sanabra. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que
moltes
avui
gràcies.
No només farà de comentarista de l'actualitat, sinó que li hem reservat el paper d'analista de l'ex... ja... pràcticament ja ex-ganer Gabriel Jesús.
Farà un ple d'estripar.
D'estripar?
Bueno, ja podem intuir, però no
sé, anirà. No sóc gaire fan del fitxatge, però confio en que Flick ho pugui revertir.
In Flick we trust, això. Ens val com a acomodir gairebé per totes les decisions que ens costen d'entendre.
Gràcies per la confiança. Una temporada més, un plaer.
I, vaja...
10 temporades.
El plaer i l'honor és nostre. El Dani sempre diu que va ser arribar a ell i la cosa va començar a funcionar.
Sí, el primer any vau passar de mi i el segon us vau donar la vostra rada.
veig cara de molèstia en el director.
No m'ho crec, ja. Minuto de partit de la primera jornada.
El Marcos López, hola Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
Però és per l'hora del sumari.
Bàsicament per l'hora. Sí.
M'anava
mirant, diu, m'assenyalava ja i dic, què passa, sí, el bàsquet, el tenis?
Però ha estat un cap de setmana amb molta activitat, Marcos, has d'entendre que...
Però 9 minuts, no.
Ah, no estàs... Si no estàs enfadat amb el Dani i si amb
vosaltres... Ja
arriba ara després de 3 mesos de vacances, no com l'Anna i jo.
Bona tarda.
Escolta, jo vinc quan em criden,
Escolta, jo vinc quan em criden. Afortunat, ell. Si has fet 3 mesos, que crec que no han estat tants...
He fet un i una setmana, però si al cap de Marcos López són 3, jo vull viure al cap de Marcos López.
T'ha trobat a faltar. Senyora Anaïs de Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, jo he estat per aquí.
Ja.
Però ja li he dit a la Sònia que s'apunti.
Ara fa 2 mesos de vacances.
Ara viene la larga vacación.
Correcte.
Molt bé. Escolta, abans d'arrencar, anem amb Gabriel Jesús, això de Messi, que hem sabut aquesta tarda, que deixa la selecció argentina, no us ha sorprès?
No. Jo reconec que hi ha un moment que probablement em deixo endur per l'eufòria i en meitat del Mundial jo penso, i si li queda un altre Mundial? Encara, Leo Messi? No és impossible, saps? Perquè aquest tio caminant és el millor del món. Sí, però la lògica i la matemàtica i el càlcul estadístic diu que és, efectivament, això que ha fet avui és el que toca fer.
És grossíssim perquè Messi, ja sé que li van donar a Rodri, Messi va ser el millor jugador del Mundial per mi, sense cap mena de discussió.
Sí. Ja, però a la final no...
I candidat... Ja, home, a la final no... Sí, home, clar, però és que si es guanya en la final ja seria la bomba.
Bueno, no, i si hagués tingut un partit bo a la final...
Que no. Sí, si no em van tocar ni una cap argentí, efectivament. Bé, jo és que al mig Mundial el Dani pensava que continuava i jo pensava que li donaven la pilota d'or, imagina't.
No. És que Messi va estar, jo crec, molt per sobre del rendiment que nosaltres esperàvem.
Sí. I
crec que tria bé el moment, de marxar.
Sí.
Perquè, d'acord, Argentina va perdre la final, però acabar amb 2 finals de Mundial, una guanyada i una perduda, jo crec que no podia millorar-ho, ja està. Més que suficient.
Com si hagués triat després de Qatar, que és...
Que era el normal. I a mi em va sobtar que en aquell moment no triés marxar.
Ell va dir allò que vull gaudir de portar l'estrella que deia d'ella la samarreta, i jo pensava, potser jugar un any i plega i se li ha allargat una mica la cosa.
Descarteu que d'aquí 2 anys s'ho repensi, no?
No és la primera vegada. Messi ja va deixar la...
Per això ho dic.
Sí, però per motius molt diferents.
Que em fa gràcia perquè el temps ho adolcora tot, per això, perquè gràcies pel suport d'aquests 20 anys. No, mentida. Suport 5 anys. Els 15 anteriors, el més suau que li deien era Pecho Frío.
Sí.
Però bé.
Jo no sé si m'ha sorprès més que continués després del Mundial de Qatar o veure el nivell amb el que ha jugat aquest últim Mundial. Perquè dius, d'acord, pots continuar, però... Tots esperàvem un paper potser una mica més, no diré residual, perquè és Messi, però no liderant a l'Argentina, i menys arribant a la final, amb ell col·locant-se l'equip a l'esquena.
Molt bé, doncs Messi sempre present en les nostres oracions, ara ja sense ser capità i jugador de la selecció argentina, encara futbolista de l'Inter Miami, ho hem volgut comentar per arrencar, però avui, sens dubte, el nom del dia és el de Gabriel Jesús.
Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El Salva Pou estrena la seva audioteca musical d'aquesta temporada al Tot Costa, Airborne, un grup australià que jo no havia sentit en la vida, però com ell m'ha dit que se suposa que s'assembla a AC/DC, ho donarem per boníssim. Això és una novetat editorial, Us mantenim, com sabeu, i això no canviarà aquesta temporada, esperem, informats de tota l'actualitat musical. Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
I en aquest cas sí, ben tornat.
Moltes gràcies.
Com un servidor Torna avui a la feina.
Sí, sí, senyor. Bé, sí, sí, sí.
Tot bé? Tot en ordre?
Sí, tot bastant controlat.
Molt connectat, no?, durant tot l'estiu.
No, procuro desconnectar bastant. Sobretot aquesta última setmana abans. És la que intento desconnectar més de tot.
Sí. Molt bé, ja han començat...
La hostilitat.
Sí, sí.
Estic al mig, eh? No sé què fer ara mateix.
Ja el Murri no ha tornat a ser el mateix des de Qatar. Això també fa 4 anys. Pensàvem que milloraria, però no.
Va fer mal, no, no.
El Salmo ha vingut a explicar-nos que avui Gabriel Jesús ha trepitjat terres catalanes.
Sí, senyor, ja és a Barcelona, ha arribat avui a les 4 de la tarda i aquesta tarda passa revisió mèdica, en principi si tot va bé, i aquesta nit ja serà al Camp Nou. La previsió del Barça és que demà es pugui fer oficial l'anunci del seu fitxatge i aquesta mateixa setmana la presentació. Per tant, el Barça ja té el nou que buscava Hansi Flick, perquè Flick volia sí o sí... Volia sí o sí un nou.
És que la frase ja té el nou que volia Hansi Flick es pot interpretar de moltes maneres.
Home, sí,
Flick volia un nou, és indiscutible que si era aquest exactament no ho sabríem dir.
Segurament no, però sí que compleix una mica amb el perfil que volia el tècnic, que era el d'un davanter experimentat. És a dir, quan a Flick li preguntaven pel nou, ell volia un futbolista amb certa experiència i amb certes garanties. Des del Barça es considera que el fitxatge de Gabriel Jesús és una oportunitat de mercat. Hauràs escoltat aquesta frase molt des que s'ha fet, diguem-ne, present el nom de Gabriel Jesús.
Home,
què vol dir
això?
És
bastant indiscutible, no?, per 10 milions d'euros.
Bé, aquí alguns comentaris... No. Ah. Alguns matisos a fer. D'entrada, que el preu són 10 milions d'euros i, per tant, sí que és un jugador de talent, crec que no es pot discutir. De fet, tu mires el seu currículum, i City, Arsenal i la selecció del Brasil, i, per tant, hi ha pocs jugadors al món que puguin parlar d'aquesta situació. I, a més a més, té 29 anys i, per tant, encara un cert recorregut, sí. I està en un moment de la seva carrera, diguem-ne, que força madur. A tot això, hi hem de posar l'interrogant del salari del futbolista. Mm. Perquè l'oportunitat de mercat... Jo et desconec el sou que té i que tenia Gabriel Jesús, però si tenia una fitxa molt alta i tu l'assumeixes tota, doncs potser no és tant oportunitat de mercat. No ho sé.
Clar,
és un
interrogant. Les fitxes a Anglaterra són altes. També t'haig de dir, i això és una cosa...
Però
que...
ara no és un any, que li quedava el contracte, ara és 2 anys.
Sí. També t'haig de dir que amb això...
Els diferiments, eh?
Ara sortiré un moment de l'escena Gabriel Jesús, però és una cosa, un pensament intern que he fet aquest estiu, que és que el Barça ara ha d'anar molt en compte amb això de les fitxes. Ho dic perquè fins ara s'havia assumit que Lewandowski, fins i tot De Jong, eren de l'antic règim de contractes, però clar, ara tens unes fitxes per la
Però Mins, per què Lewandowski és de l'antic règim?
En el sentit que...
Salaris alts.
Sí, no. Però vull dir...
És de la porta.
El model antic.
Que era una...
Era un moment.
Fitxatge gairebé d'emergència.
Ah, d'acord.
Si el vull, haig d'acceptar aquestes condicions. Jo crec que la situació des del 2021 ara ha canviat. I tu ara has fet uns contractes amb Lamins, Pedris, etcètera, que són els que lideraran l'equip a la curta, si no el lideren ja. Clar, si ara comences a col·locar aquí jugadors... amb un paper que no se sap, el de Rodri a mi em sembla que està molt clar, però el de Gabriel Jesús no tant, amb fitxes altes... Bé, veure,
clar, això és, el,
és un perill.
Aquest és el problema que tenen les oportunitats de mercat,
clar.
Que normalment el sou del futbolista és més alt del que potser li toca per rol en el camp. Clar. En aquest cas, Gabriel Jesús...
14 milions de
veurem,
lliures.
Cobrava a l'Arsenal.
Bruts. 14 milions. De lliures són 16 d'euros.
És que Rashford va arribar aquí, que ell se'l va rebaixar, però Rashford va venir del United, si no em falla la memòria, amb una fitxa de 16 nets. Uh-huh. Vull dir que amb això s'ha de vigilar, però vaja, ja hi entrarem perquè ara mateix...
Bé, era només una nota a peu de pàgina, perquè com que tampoc ho sabem, no té més. A partir d'aquí, dues qüestions que acompanyen aquest fitxatge. Primer, el tema del nou. O sigui, s'ha d'entendre que Gabriel Jesús no és un golejador, no és un Lewandowski. Fitxes un nou, però fitxes un perfil absolutament diferent.
La millor temporada de Gabriel Jesús crec que són 23 gols amb el City. Parlem de la millor versió del jugador.
En Premier són 14. En els seus 3 millors registres en Premier, tu dius el total,
Sí.
Són 14, 13 i 11. Per tant, com veus, no és un jugador
no,
de...
És evident que no és un killer.
És un jugador més associatiu o més, si vols, més perfil Julián Álvarez, tot sigui dit. I el tema aquí és que la seva trajectòria, que anava increixendo i que al City podríem dir que va ser força bona, es va trencar absolutament a l'Arsenal quan va començar a tenir problemes de lesions. De fet, a l'Arsenal en 4 temporades ha fet 32 gols. Que no són gaires. Tema lesions. A veure, és veritat que la temporada passada no pateix grans lesions, però també és cert que no s'ha acabat de recuperar mai de la lesió de trencament del creuat anterior de la temporada anterior. A l'Arsenal és on li canvia la cosa. En les 3 primeres temporades amb el conjunt, Gunner es perd 79 partits. 79 partits en 3 temporades. I els genolls són el seu problema recurrent. Ha tingut 6 lesions de genoll al seu historial i durant la seva carrera.
Déu-n'hi-do. Bé, és que això no ho podrà... Avui li faran una revisió mèdica, que se suposa que sortirà bé, i després hauràs de veure com va.
Sí, jo el que no vull dir és que el Barça estigui fitxant un coix, no estic dient
no,
això.
No.
El que intento fer és explicar...
Això que expliques no és una opinió, és un fet.
Com un jugador de talent, perquè té talent, sí, sí. Acaba per 10 milions d'euros considerant-se una oportunitat de mercat, etc.
Té tant talent que el Barça el va voler en el seu moment.
Clarament,
i no
sí,
va poder
sí,
en
sí.
aquell cas, i ara sí que pot, però en part perquè les últimes temporades estan marcades per les lesions. Començo per tu, Dani, com a vistaire Gunner del programa, què? Ja, vaja, que no que... estàs saltant a la cadira,
no,
ja ho hem...
Només, o sigui, la meva esperança és Flick, perquè hi ha futbolistes, Aubameyang, tothom l'estima ara, i ara ha fitxat pel Depor i tal, Aubameyang estava defenestrat a l'Arsenal. Li havia tret Arteta el braçal de capità, l'havia apartat...
Però era una cosa més disciplinària, clar.
Però no entrenava, se n'anava de festa quan el mateix dia d'un partit o el dia abans d'un partit. Vull dir, era un desastre. I aquí va rendir molt bé i és recordat gairebé com un heroi per alguns sectors de la colorada. Per tant, jo tinc aquest asterisc de confiança. Si tu m'analitzes Gabriel Jesús és un futbolista que si el fitxes el 2021 o 20 és un bon fitxatge, és un molt bon davanter. No top, per mi mai ha estat top. Ara, avui, és un futbolista molt residual. O sigui, els davanters de l'Arsenal són Kai Havertz, Gyökeres, Merino, si vols ser davanter.
Que juga de nou sense que sigui un nou pur.
Sí, sí. Gyökeres,
que ha fet una temporada desastrosa.
Horrible. I quan ja han passat...
I quan ha costat Gyökeres?
70? Molt.
80.
Bueno, és que clar, l'Sporting de Lisboa feia molts gols i deien que era el Haaland suec, la resposta sueca a Haaland i tal.
I mira on està Gyökeres.
Llavors, quan ja han passat Havertz i Gyökeres i Mikel Merino de davanter, i llavors... Si hi ha minuts, juga Gabriel Jesús i últimament no ha fet gran cosa. Però, com dieu, té talent. Això és indiscutible. Ara, a mi no... Jo no em deixaria endur pel currículum, perquè jo conec molts jugadors dolents, per dir-ho així, no és el cas de Gabriel Jesús, però que han jugat al City, al Barça, al Madrid i a la Juve. Vull dir, jo que hagi jugat... I dius, la selecció de Brasil, per mi és la pitjor selecció... O sigui, Gabriel Jesús era titular a la pitjor selecció de Brasil que jo he vist a la meva vida, que és la del 2018 a Rússia. Que fa el ridícul, que Neymar té aquelles tombarelles, no sé què, l'eliminen molt... I el davanter titular era el Gabriel Jesús.
Que no per va tant, marcar.
Amb tot això, ja estàs, no sé què... No. Jo només dic que el jugador, analitzant-lo en foto fixa, per mi no és un jugador pel Barça. Ara, en Flick, jo he vist autèntiques bogeries, en Flick.
Bé, i jugadors que sembla que no aixecaran mai el cap i que remunten, doncs... també n'hi deu haver. Jo, la veritat és que tampoc no seria capaç de dir-ne gaires de memòria, però tant de bo que sigui el cas. Vaja, deia el Salmo, per fer servir l'expressió del Salmo, que jo la parcaria. El Barça no ha fitxat un coix. És evident que el Barça no ha fitxat un coix. És més, com que el Barça els últims anys ha hagut de fer coses molt estranyes, hem vist arribar aquí de nous d'emergència Boatengs, Braithwaite... Ah, jo crec que...
És millor que Boateng i Braithwaite. Sí, aquest és el debat.
Sí, això, sí. Quan va costar Braithwaite?
18. Sí, no, però és que allò...
No, aquí allà
estava
més enllà del fet...
Bueno, sí, ja, però Braithwaite va jugar al Barça.
Sí, però més enllà del fet que no sabem quina serà la seva fitxa, que podria ser... Un detall important en l'operació, és evident que el Barça arrisca poc pagant aquests 10 milions d'euros. Si et surt bé rodó, que no et surt bé, doncs tindràs aquí un jugador un o dos anys, perquè si no et surt bé, potser l'estiu que ve l'acabes cedint a no sé on.
A part és que, si no m'equivoco, ell ha estat el primer interessat en marxar a l'Arsenal perquè no jugava.
No, perquè després, clar, per ell és com una oportunitat de reforçar la seva carrera.
Sí, és una oportunitat única.
Igual que li va passar a Rashford, igual que li va va passar Aubameyang, Cancelo... El que passa és que, clar, aquests tres futbolistes parlàvem d'un tema més mental i de disciplina, no? I aquí no tinc tan clar que sigui un tema de disciplina, sinó més aviat un tema físic de veure com s'adapta, com es recupera després d'un historial de lesions complicat i tenint en compte que Flick és un entrenador exigent que no deixa que els seus jugadors juguin si no estan al 100%. I l'altre dubte que tinc és si amb Gabriel Jesús millores el que ja tens.
Sí.
Creieu que sí,
eh? Bueno, però, a l'ombra d'efectius,
a l'ombra de Rafinha, a l'ombra de Fermín,
jo crec que l'Anaïs va per què prefereixes, Rafinha de nou o Gabriel Jesús?
Correcte.
Jo prefereixo Rafinha de nou.
És que qui jugarà de nou serà Rafinha. Jo m'estic imaginant Gabriel Jesús com a quart.
De Ferran Torres.
Clar, com a quart.
De Ferran Torres.
I que crec que és important també requadrar al final que el Barça fa aquest fitxatge com una solució d'emergència, no per substituir a Robert Lewandowski, no per substituir el forat suposat de Julián Álvarez, sinó com un recurs per sumar talent ofensiu, que quan aquests dies ens hem dedicat a dir tots que era o Julián o res, ho hem d'entendre en el sentit de que Julián era el nom i és el nom i seguirà sent el nom per ser el davanter centre titular del Barça de present i de futur, i que Gabriel Jesús és una solució de present.
Bé, de present no, perquè el present tanca demà i en principi si no em diu el contrari...
Però vull dir que, que tu no li entregues les claus a Gabriel Jesús del Barça dels propers 7 anys, saps?
Ah, no,
pensava
que deies de Julián.
No, em refereixo present... que Gabriel Jesús és una solució d'emergència pel Barça de present i que el fitxatge de Julián Álvarez s'havia d'entendre com un projecte de present i de futur, com una aposta forta que fa el club per un jugador que pot estar aquí durant molts anys i que jo estic convençuda que al gener tornarem a sentir coses de Julián.
A mi el que em crida l'atenció és que no tenint nou has anat a buscar un perfil de nou, perquè Gabriel Jesús sí que és nou, Rafinha no és nou, Fermín no és nou, Gordon no és nou...
Perquè la resta ja ho tens.
El que volia l'entrenador. El que
tu creus...
Sí, evidentment. El que s'ha posat a tir, sí. No, Marcos?
No. Sí. No, estic parlant de noms. Estic parlant de perfils.
Sí, jo també.
Perfils és el de Julián.
Sí. El que volia l'entrenador és aquest tipus de davanter. O sigui, perquè Julián... No, no. Quants gols ha marcat el Julián? 40, 50, 60 gols? No. Quants
8, gols? A la Lliga, 8.
Bueno, pues ja està. O sigui, el tipus de davanter que volia Hansi Flick és aquest.
Associatiu.
Pues en aquest sentit, per això t'he començat dient Flick ja té el nou que volia, perquè és que Flick estava molt amb necessito un nou. O sigui,
sí, però...
Aquest tipus de nou.
Aquí vaig. Sí, estic d'acord que el Julián tampoc, per mi tampoc és un nou. Que el que jo m'imagino per un nou, que és Lewandowski, no ho és Julián i tampoc ho és Gabriel Jesús, però em crida l'atenció que no el vulguis, aquest perfil de nou.
Bueno, però això
quan l'has tingut,
existeix al mercat a disposició del Barça, diríem, pots pagar
però com que dieu, és el perfil de nou que vol l'entrenador, jo tinc el dubte, perquè el mateix entrenador ha volgut un nou dels de tota la vida i no li ha fet pocs gols, no l'última temporada, però...
No, és que aquest entrenador havia treballat...
Se'l va trobar, no?
Exacte. Vull dir, ell... Sí, sí. Se'l va trobar,
sí.
Però no el va dir.
No el va...
Aquest entrenador, en la seva vida a clubs, al Bayern i al Barça, va tenir sempre un nou...
El mateix nou.
O sigui, al Bayern i al Barça.
No sap com és la vida sense Lewandowski.
Per això, ara, aquest entrenador... ha triat una altra manera de jugar.
Format PSG, que és, no tenim nou.
Bueno, format Espanya, a Noyarzabal.
Sí, és veritat.
Ja
sí.
Format bé, Madrid,
no sé si ha triat o no ha tingut més remei que triar-hi.
Bueno, ja,
però... que jo estic convençut que, en el fons, a Flick el cos li demana jugar amb nou pur, és a dir, que Rafinha li està responent, però jo tinc una sensació...
Però l'opció número 1 de Flick, si ningú no ens diu el contrari, l'opció número 1 de Flick és Julián. Julián no és aquest davanter que dius.
Sí, però l'opció número 1 en el sistema de joc de Flick és un nou, no és un fals nou.
És a dir, jo crec que Julián no és un fals nou.
Jo el que vinc a dir és que, entenent que Rafinha s'està guanyant el lloc com a nou, estic convençut que al cap de Flick la segona opció no és posar Dani Olmo, o no és posar no sé què.
És un davanter.
Ell necessita un tio per fer-li aquesta feina. I el dia que no sé què, doncs jugarà el nou perquè a Flick el cos li demana això. Vull dir...
A mi em sorprèn que haguem vist en aquest inici de temporada més minuts de nou Dani Olmo que Gordon, que era un davanter que en teoria podia... Vaja, en teoria no, l'hem vist fer-ho al Newcastle.
A mi
em pot
sembla
les...
una solució creativa.
Quina?
Aquesta.
Rafinha?
No, Gabriel Jesús. Molt creativa. Perquè és una situació... Què queden? Dos dies perquè acabi el mercat, no trobes el que volies trobar i agafes, primer, 10 milions d'euros, segon, no comprometes en Julián Álvarez i en un possible davanter centre, i et dones l'oportunitat a un jugador que està en un moment complicat com és Gabriel Jesús, de que pugui agafar l'oportunitat de la seva vida. Rafinha, quan arriba del Leeds, tampoc era una mega estrella. Després es fa una mega estrella aquí i passa un moment molt complicat. I arriba Flick i li canvia la vida. O no?
Sí.
Bueno, li canvia la vida també a Pedri.
L'any passat també va tenir un any complicat.
Sempre dic el mateix.
De fet, a Lewandowski també li canvia la vida.
Correcte.
També estava fora.
Per això dic, o sigui, crec que és una solució creativa que no compromet ni econòmica ni esportivament.
Rafinha llueix en totes les posicions menys en la que el vas fitxar, que és una cosa que a mi em fascina, em sembla la història del futbol. Vaja, diria que el Marcos és el que està més satisfet.
És que és un recurs més perquè tu tinguis a un tipus de jugador que en un tipus de determinat de partit pugui fer una feina. O sigui, Gonzalo Ramos va marxar del PSG al Milan, 75 milions d'euros, i no jugava res al PSG, 10 o 11 partits. 10 o 11 partits que donava descans al Dembélé.
Bé, més que donar descans, jo crec que Luis Enrique el feia servir en partits en què necessitava un rematador, que és el perfil, que ja sé que no té res a veure amb Julián Álvarez, però és un perfil jo crec que sempre va bé, que aquest sí que és evident, que el Barça
no
el té.
Però, per exemple, Ferran Torres no era un nou, tampoc.
No, però s'assemblava més a això.
Sí, però no era un nou.
No, és evident que no.
Ja està, ja ha ficat gols al Barça? Sí.
De fet, va arribar com a extrem.
Sí, el Barça, tot el bo que ha fet Ferran Torres ho ha fet com a nou, també.
I en qui?
Tot sigui dit.
I en qui?
En Flick.
En Flick, clar. Sí.
Perquè treu clar, petroli dels futbolistes.
Dit això, la pregunta que fem avui a la nostra audiència, amb aquesta incorporació doneu per...
No.
Si no és una davantera de garanties, per tu.
Ah, per la davantera de garanties, sí, però pensava que algun fitxatge més. Per mi sí que és una davantera de garanties.
El que deies és que no dones per tancat al mercat.
Al mercat.
Això li preguntarem ara a l'Aleia Tudel. La pregunta ara és si amb Gabriel Jesús...
Sí.
Sí?
De garanties o millor que la de l'any passat?
Millor que l'any passat.
Pots, mira, tria la teva pròpia aventura en aquest cas.
Jo preferiria tenir Lewandowski, amb 49.000 anys, que Gabriel Jesús.
Et sembla millor la davantera de l'any passat, amb Ferran Lewandowski?
És que m'agrada molt Gordon, i això és el que em fa ballar la balança. Però si parlem de nous...
Ferran Lewandowski, Rooney, Lamine i Rafinha.
Ara i Rashford.
Sí.
Rashford, Rafinha, Lewandowski, Ferran i Lamine Bardaix.
Per mi aquesta.
Clar, o la d'aquesta temporada.
Però
jo crec que la pregunta és...
Però l'altre dia el Torquemada ho deia a la TDT i jo ja estic d'acord. L'exercici aquest des que ha marxat Lewandowski, Rashford i no sé quants gols perdem pel camí, Rashford va fer uns números espectaculars pels minuts que va jugar i a mi no m'ha sabut gens de greu que no continuï.
La qüestió és si
et sembla millor... I en el moment creu de la temporada, Rashford no...
Rashford o Adeyemi.
En el moment creu de la temporada...
El rol seria similar a Rashford o Adeyemi.
Us haig de dir que ara mateix em sento incapaç de respondre aquesta pregunta.
És que és molt difícil, jo diria igual. Diré igual, però a mi Lewandowski, de veritat, potser el tinc massa en un pedestal, però...
Si anem a la davantera de fa dos anys, si em quedo amb el Lewandowski dels 40 gols.
Va, clar, evidentment.
Seria difícil que hi arribi.
Però
no parlo de gols, parlo de consistència davantera. Ara, ja veurem quin
per
rendiment.
Per mi aquest atac és molt interessant.
Això jo crec que estem
d'acord. Molt interessant, molt vertical,
divertit.
Ràpid.
I que farà gols.
No, home, clar, ja. Això ja ho hem començat a veure.
Si ens hem de guiar pels dos partits que hem vist de Lliga, a mi em sembla que és...
A mi em fa l'efecte, i això sí que és una sensació molt poc fonamentada, que ens divertirem... Aquesta temporada ens divertirem més com fa dues que com...
Tant de bo.
Que com la passada.
Llavors estic completament in...
Molt bé, Molt bé, ara de seguida amb el Damià Aguilar repassarem les vostres opinions. Abans, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
La Laia ja és al Camp Nou, perquè d'aquí una hora amb el comptador arrenca la TDT, però ens pot respondre algunes preguntes, o almenys ho intentarà, referents al mercat. Per descartar o per confirmar escenaris, Gabriel Jesús, se sap si serà l'últim fitxatge d'aquesta finestra?
Home, si el Marcos ha dit que no tan contundentment, no vindrem ara nosaltres aquí a desmentir-lo. No, no podem descartar que pugui haver-hi altres fitxatges. De fet, fins que no surti Flick o Deco a dir que la plantilla està tancada i que no hi haurà més moviments, no podem descartar res, encara que el mercat s'acabi demà a mitjanit.
Bé, fins i tot si ho diguéssim, perquè ens diuen que sí, o Juliano res i al cap de dos dies entra per la porta...
Podria passar, també, tens raó, però vaja, sí que és cert que al davant, evidentment, Julián, ja ho hem dit, ho hem estat explicant molts dies, que ara per el mercat d'estiu estaria descartat Julián, però que des del club i el Barça vol mantenir aquesta opció de Julián per altres finestres. És un missatge que doncs anirem veient als pròxims mercats, començant pel mercat d'hivern, si encara està viva, i sobretot és un missatge que també de cara al jugador, que no ho està passant bé, i per tant, doncs, li agradarà saber que el Barça no llença la tovallola per ell. Però altres opcions, doncs sempre hem tingut aquesta opció d'incorporar un central esquerrà que reforci la defensa des del primer moment. És cert que no era una prioritat, per exemple es parlava del nou, però sí que es deia des del Barça que si sortia algun central i sempre t'acabaven assenyalant, en cas que surti Araujo, doncs s'haurà d'incorporar algú, doncs bé, aquest escenari ja s'ha produït aquest estiu, que Araujo ha marxat, i a partir d'aquí per això hem de mantenir aquesta finestra oberta, que podria ser que es pogués incorporar algun central esquerrà. Algun oient potser ara ens dirà no, però si el Barça ha fitxat un central molt jove ara, Miquel Baza, sí, és cert que tancarà aquest fitxatge, que és un central molt jove, 16 anys, a l'Hamburg, però estem parlant d'aquest, en aquest cas és un central que fitxarà, té fitxa i tindrà fitxa de juvenil, jugarà amb el Barça Atlètic i a partir d'aquí, encara que Flick hagi donat l'okay, és un central de futur i veurem quin recorregut té el primer equip.
Molt bé. Això, per tant, aquesta arribada d'aquest nano, Baza, has dit?
Sí.
No tindria a veure amb la sortida, no oficial, però gairebé feta de Cortés.
No. Jo, aquí, a la sortida de Cortés ja fa més dies que s'ha treballat i que s'està a punt de tancar, i això aniria més relacionat amb què, bé, Flick va parlar d'ell i ja va dir que era un nano que interessava per l'edat i pel moment que tingués minuts, cosa que a la pretemporada, i això el Salmurri va seguir, doncs semblava que estava encantat amb Álvaro Cortés i que semblava que tindria continuïtat. Això aniria lligat segurament més amb aquesta finestra que diem de mantenir oberta aquesta opció de que pogués arribar algun altre central.
Per tant, ara el Barça centrals de primer equip té Cubarsí, té Christensen, té Gerard Martín...
I Koundé.
Té... Sí, Koundé i el Koundé com a central?
Koundé, sí, li van comunicar...
Koundé, dos partits de jugada central, no?
Sí, de fet, Flick li va comunicar que perquè quan jugués seria part... més de central que no pas de lateral. Mm, sí.
Perquè Xavi Espar et fa de lateral.
Jo crec que els minuts de l'últim partit, Koundé els va jugar de lateral.
No treu que Koundé sí, pugui jugar de lateral.
Ja ho sé, perquè crec que ho va explicar la Mireia Ruiz a la
TET. I l'Eric, el propi Eric va dir, és que aquest any m'han demanat que faci més de lateral.
Sí, però això va ser Eric, però què li han dit a Koundé, això no ho ha verbalitzat ningú públicament. Bé, ja ho veurem, en tot cas, bé, sembla justet, però... I encara seria més sorprenent si en aquestes hores de mercat o Koundé o Balde, que han estat permanentment en qüestió durant tot l'estiu, acaben sortint, no fa pinta, Laia.
Sobretot el cas de Balde, que era la situació més delicada, perquè ell, més enllà d'aquell toc d'atenció de Flick a roda de premsa, ha vist com, bé, ha entrat a la convocatòria per l'últim partit amb l'Atlètic Club, va estar escalfant-se i no ha jugat, ha vist com s'ha convertit en suplent, o que vaja, que li ha passat per davant ara mateix els dos partits Xavi Espar, veurem què passa avui, veurem si juga, però vaja, amb aquesta situació sí que és cert que s'estava parlant molt de la possible sortida, el United s'havia interessat, però clar, el Barça aquí li interessa un traspàs i de moment els interessos que ha rebut Balde haurien anat més per la línia de buscar una cessió que no un traspàs.
I no evident que també Eric pot jugar de central.
Sí, clar, però si
bueno, ja,
que jugarà de lateral...
No, però dic que en un...
No, en un cas d'emergència...
Sí, que tindries Cubarsí, Eric, Koundé, Christensen i Gerard Martín, ara mateix.
Bueno...
Quatre detalls.
Ara pregunta si és una defensa de garanties.
No.
O si és millor
de garanties, de garanties ho és perquè els que jugaran no són molt diferents dels de la temporada passada, ara.
Però el fons d'armari...
No, sobretot penso que a mi... Jo és que
hi ha diversos jugadors que estan com doblats en posicions doblades.
Tinc aquest toc que és... A veure, però vostè què fa a la vida? És lateral o és central? Doncs de tot. Doncs m'hauré d'acostumar a això, però clar, el que no podem fer és dir-li a Eric que serà el lateral dret titular i comptar-hi com a central.
No, però ho pots comptar en un moment determinat.
Sí, no, clar. I escolta, en un moment donat, fins i tot Rodri pot jugar de central.
Quantes tertúlies. això.
Eren ganes de burxar, això. Per acabar, Livakovic, Laia, ahir Flick va dir que es queda, però no està inscrit i, per tant, avui no el veurem vestit.
Va dir que es queda. També va parlar d'ell com porter de futur. Veurem la situació de Livakovic. No, encara no està inscrit. La intenció seria que l'inscrivissin, però això és una opció que també, fins que no quedi clar com queda tot el mercat del Barça i, finalment, les arribades.
És a dir, d'aquí a 28 hores hauríem de saber alguna cosa.
Poden canviar les coses les últimes
sí,
hores.
Sí, perquè, clar, és tot un tema d'espai salarial per inscriure i el que no faran és que Livakovic t'ocupi un espai salarial que tu el necessites per un altre jugador.
Si vols dir llavors, que si a quarts de 12 demà ja veiem que no vindrà ningú, venga, Livakovic al 25 i a jugar.
Bé, no sé, potser una miqueta abans, però sí, que podria anar una miqueta per aquí, clar, està una mica lligat també a això. Si tu ara estàs esperant, per exemple, que t'arribi un central, doncs ara no condicionades l'arribada o la inscripció a inscriure o no Livakovic. Llavors, bé, en principi, sí, és un porter amb qui compta Flick, però vaja, que si no el té aquesta temporada, doncs el tindrà la que ve, però si no marxarà cedit ja el tindrà la que ve, però vaja, sí, va parlar molt bé d'ell i podria ser que fos el segon porter aquesta temporada.
No t'he preguntat per Casado, que és un cas que em flipa, perquè Servidor va marxar de vacances parlant amb Casado i dient allò de si algú no vol que continuï, que m'ho digui,
sí.
I estem a 30 d'agost...
Bé. Tot va començar molt abans, quan ja vas parlar de venda segura. Però... Sí, això va començar molt abans. Vale?
Es confirmarà,
sí, però tic-tac.
Que tenia raó.
Bé, a mi em fascina que... És a dir, jo ja entenc que al mercat passen coses d'última hora, però em flipa per les dues parts, perquè entenc que el jugador tampoc no es deu haver decidit. Em flipa que estiguem a 31 d'agost i encara no se sàpiga on jugarà Casado.
Sí, a veure, les ofertes que més interessants pel Barça de traspàs i també per ell econòmicament arribant de l'Aràbia és una opció que el jugador, doncs, evidentment, prefereix provar abans altres lligues que anar a l'Aràbia i les va descartar. Sí que li han arribat i s'han interessat altres clubs europeus, a Turquia, d'Alemanya, d'Anglaterra, però bé, fins ara, o les ofertes eren inferiors. Recordem que amb Casado començaven a l'inici de mercat a parlar de xifres del Barça, que era un jugador que esperava doncs, uns 30 milions, vull dir, treure un bon traspàs per Casado.
Hi havia optimisme, fins i tot optimisme exagerat a l'inici del Mundial, de l'estiu.
Del mercat, i bé, doncs no s'ha produït fins ara les xifres. També és cert que amb Casado la situació està sent complicada, perquè està apartat des de l'inici dels entrenaments de la pretemporada, està apartat del grup, està entrenant en solitari, horaris diferents... Entre hi ha altres qüestions personals de tracte que està tenint el club amb el jugador.
Jo el que està passant amb Casado ho trobo incomprensible.
Casado i amb Héctor Ford, no?
Ja, però el Greg, si no vaig errat, que això ve condicionat pel que va passar amb Bardaghi.
Sí.
Però vull
és
dir
igual
que no,
perquè
no,
es pot...
Que és una qüestió que el Barça pateix que es lesioni.
Vull dir que hi ha un concepte... O sigui, que el que vinc a dir és que no hi ha... Sí, no comptem amb tu, quedes al marge de l'equip. No, la teva situació és buscar una sortida i intentem evitar que hi hagi cap problema.
Ja ho entenc, però a mi no m'agrada.
No.
Perquè Casado es pot fer mal pujant les escales del gimnàs.
Absolutament.
Llavors, a mi això no m'agrada.
Per mi, més enllà del tema aquest de prevenció, és un missatge de... no et confiïs, no canviarà la teva situació.
Això també. Això...
Que a mi tampoc m'agrada, eh?
No deixa de ser una manera de pressionar.
De club, sí. És una manera de pressionar, després els veus allà veient els partits asseguts al marge... Bé, no és una imatge...
Això va passar a l'etapa de Xavi, amb Mingueza, Riqui Puig, també, jugadors que no van anar a la gira...
En tot cas, parlem d'una venda segura en aquestes 28 hores, no?
Bé, és que no acabi sortint.
S'està complicant el tema, ja ho veig. En fi, Laia, des del Camp Nou, alguna cosa més?
Res més,
gràcies. A la Laia l'escoltem d'aquí 3/4 d'hora a la TDT. De seguida anirem al Camp Nou amb Torquemada i Bernat Soler. Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Vagi bé.
I ara és hora de traslladar a la nostra audiència aquesta pregunta que entre els nostres col·laboradors ha costat de respondre amb claredat. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'arribada de Gabriel Jesús, el Barça completa una davantera de garanties, sí o no?
Doncs rotundament sí, en un 70-71%. No,
sí que va, el Marcos López, clar, clar, què volíeu que digués? Però sí. Digues, digues.
No, no, que està claríssim per l'audiència en aquest cas. I em refereixo a les interaccions que hem tingut. L'arroba de miafeixa77 diu sí, és la davantera, ara la davantera està completa, i així no cremarem Hamza, el que cal és que Gabriel Jesús no es lesioni. Si es pot, un central esquerrà per posar la cirereta al pastís. Arroba Maropa Toni Car diu, a priori sí, ara Hansi té fons d'armari, a veure si tots els jugadors nous s'adapten i encaixen a l'equip. Arroba Atola76, no ens enganyem, Gabriel Jesús no és el perfil de davanter que esperàvem. Ara, dit això, l'operació econòmica és bona i no et tanca la porta a fitxar Julián Álvarez en un futur pròxim. Arroba BillonBCN, hem perdut dos nous, un de Real, Lewandowski, un de nova generació, Ferran, que marcava gols, i n'hem portat un. Arroba PamTomata71, sí, ara tenim dos jugadors per posició al davant i un entrenador que sap treure rendiment a la plantilla. Recordeu el Rafinha de fa uns anys amb Xavi? Doncs això, i acabo amb Jota Alfons 5. És estrany que un jugador d'aquest nivell costi només 10 milions més variables. On és la trampa? Segur que està completament recuperat dels genolls?
Esperem que sí, i que el preu tingui a veure amb la seva participació a l'Arsenal, i que l'Arsenal tampoc el necessitava. En fi, claríssima, contundent la nostra audiència, la davantera que ha confeccionat el Barça ja és de garanties amb l'aterratge de Gabriel Jesús, que serà, si tot va com ha d'anar, presentat demà mateix en l'últim dia del mercat. Damià, fins ara.
Fins ara.
Farem una pausa i mirarem el mercat de l'Espanyol i del Girona, que evidentment també s'estan movent en aquestes... Bé, el de l'Espanyol millor que no es mogui perquè implicaria un jugador important. Ara, fem una pausa i ara us ho expliquem.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació a manresaturisme.cat.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
Cas, 7:45, una mica de figaflaues i una mica de nostàlgia de les vacances que la majoria ja hem deixat enrere. Anaïs Martí, per exemple, no, però això va com va. I Joan Fitó, que s'ha tirat l'estiu...
No l'hem vist el pèl, el
Fitó. Com si estigués de vacances, però actiu. Fitó, bona tarda.
Bona tarda.
El Joan ve a parlar-nos del mercat de l'Espanyol, que va incorporar com a última peça Brian Zaragoza, que encara no va poder jugar el cap de setmana en la derrota a Noeta. I ara el dubte és què passa amb Roberto, el nou de l'Espanyol, que sembla que rep l'interès de diversos equips i... per dir-ho així en plata, hi ha una mica de... estem una mica collonidos.
Sí, diversos equips europeus han mostrat interès per Roberto. Un d'ells és el Hull City, l'equip anglès que ha pujat a la Premier aquest any, però el que transmet l'Espanyol és que serà o la clàusula o res. Una clàusula que és de 25 milions d'euros, no el deixarà sortir l'Espanyol si el club que el vol paga aquesta clàusula. El tema aquí és que l'Espanyol rebria el 60% d'aquesta clàusula de 25 milions d'euros. Per tant, se'n quedaria 15 d'aquests 25, però la idea que té el club és no deixar-lo sortir si un club no arriba amb 25 milions d'euros. Per tant, Roberto, a priori, es quedarà. Recordem que Quique García està fora 3-4 mesos, n'ha passat un, però n'hi queden 3 encara a Quique García, i per tant l'Espanyol que no vol deixar sortir a Roberto. Qui sí que sembla que sortirà és Rubén Sánchez, el lateral dret, ho té fet pràcticament amb l'Elx, falta l'acord entre clubs, però vaja, Rubén Sánchez que sortirà, Roberto Fernández que es quedarà, l'Espanyol ahir va fer festa, avui també torna a jugar el pròxim cap de setmana.
Clar, ja no ho dic pels 3 gols que ha fet en aquest inici de temporada, el de Noeta un golaç, sinó perquè és que, com diu el Fito, és que no, l'Espanyol només té aquest nou, si te'l foten l'últim dia de mercat, gairebé diria que és igual que et caiguin 15 quilos, és que què en fas, vaja. Llevat que ja estiguis preparat, que no sé si l'Espanyol té... Vaja, és veritat que Monchi deu tenir molts conills al barret, però, en fi, que no crec que fos una bona notícia, i així ho reflecteix l'Espanyol, que s'agafa a la clàusula del jugador. Gràcies, Joan.
A tu.
Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal?
Ara
bona tarda.
Canviem la primera per la segona. El Girona ha presentat avui un ex del Barça, Mateu Morell.
Sí, ha anunciat el fitxatge d'aquest lateral dret de 26 anys, que, com dius, havia format el planter del Barça, després va anar al Borussia Dortmund, aquestes dues últimes temporades va anar al Mallorca, i, per tant, entre ell i Javier Boñar, a qui van anunciar la setmana passada, doncs ocuparan el lateral dret, que la temporada passada jugaven Arnau i Hugo Rincón. Per tant, el Girona doncs, ja té la posició darrere més o menys coberta amb l'arribada de Mateu Morell.
Ja ho tenim enllestit o encara...?
No, encara falta almenys un parell de fitxatges, un extrem, un mitja punta, tot esperant que passa amb aquests tres jugadors que són a la rampa de sortida, que veurem què és el que acaba passant, com és els noms d'Unahi, Van de Beek i Asprilla. Unahi no ha jugat cap partit, Van de Beek ho ha fet amb comptagotes, Asprilla doncs és el màxim golejador amb 3 gols, veure-ho per creure-ho, i veurem què és el que acaba.
Escolta, el de dissabte és un golaç, eh?
Sí, però clar...
Mira aquí, que amb el que el vau arribar a criticar, el pobre Asprilla,
home,
i ara...
Home, és que era per criticar en el seu moment.
Exacte, ara,
és que era
gràcies.
Per criticar.
Gràcies. I Unahi
què?
Aviam, Unahi ara està negociant amb el Panathinaikos. El que transmeten des del Girona és que, com que ja han vengut, per exemple, Minsu, han vengut Arnau, han vengut Sigankov, ara no estan tan pressionats, i que si no arriba una oferta que els convingui amb ells en el club, doncs aquests tres jugadors no marxaran. Unahi és evident que és el jugador que té més cartell, i ara que parlàvem d'Asprilla, doncs aviam si aquests 3 gols els ha fet perquè té ganes de continuar al Girona, els ha fet per estar a l'aparador, aviam si li ve una oferta de categoria superior. Aviam, demà han de passar coses, segurament un parell de fitxatges més, i veurem què és el que acaba passant amb aquests 3 jugadors, però el Girona diu que si no hi ha una oferta convincent per aquests 3 jugadors, no marxaran.
Doncs passaran demà coses a Montilivi, segurament més que el Barça i l'Espanyol, o aquesta pinta fa, per tant, el Solà no podrà anar demà a la classe de ioga del vespre.
Ioga?
És conya, però... No te l'imagines, el Solà fent ioga?
Què passa?
Sí, per què no?
Reflexionant, un tio reflexiu... Sí,
com que ara tindré... Com que ara tindré temps a les tardes.
De moment, pràcticament està entrant cada dia el Solà. Té més feina que primera.
Ara perquè és el mercat, però...
Clar, sí. A veure si ens espavilem, que la temporada vinent hauríem de tornar a ser a primera. Solà, abraçada. Gràcies.
Fem futbol.
I a tot això, el mercat de la Lliga F tanca, m'has dit, el
18 17? De setembre. 18 de... Divendres, jo crec que és 18, sí. 18 de setembre.
Això de... No, estaria bé que el mercat comencés, tanqués sí. quan acaba la Lliga. En el cas del femení és... Vinga!
Fins desembre.
Bé, i perquè aquest cap de setmana ha començat la Lliga F amb victòria clara del Barça i derrotes del Badalona i de l'Espanyol. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Ara anirem a la projecció de temporada, però alguna cosa que t'hagi sorprès dels resultats dels catalans aquest cap de setmana?
Bé, la veritat és que el Barça, no, tot i tenir moltíssimes baixes, va guanyar molta superioritat, és a dir, que segueix una mica la dinàmica de la temporada passada, i sí que és cert que m'esperava possiblement uns resultats més positius per Badalona i per Espanyol, perquè crec que per plantilla l'han millorat respecte a la temporada passada, però crec que encara es necessita temps per poder encaixar les peces, i sobretot la derrota a l'Espanyol, no, molt dolorosa a l'últim moment, però bé, això acaba de començar.
De fet, ens explicaves, Mireia, divendres, que la teva previsió és que lluitaran per alguna cosa més que no pas la permanència, tant en el cas del Badalona com el de l'Espanyol. I pel que fa al Barça, d'acord que haurà centrat el Marc i de manera que va marcar Van Aasten, segurament és anecdòtic, però tal com imaginàvem, està donant molt bon rendiment en aquests primers partits Van Aasten i fa la sensació que es consolidarà al costat d'Irene Paredes.
A mi em sembla que sí, Sònia, simplement perquè el que dius, crec que destaca en aquesta línia defensiva, no només per les seves transicions a l'hora de defensar, sinó perquè li agrada molt trepitjar àrea. És una futbolista, no?, que amb l'entrada de Lu, en aquest cas, a la banda esquerra, i de Pina, que és un carril que normalment acaba quedant buit perquè l'ho agafa molta alçada, Clàudia Pina va cap a dins, ho va controlar a la perfecció, aquest està molt pendent d'aquella zona, i a més, no, vèiem en pilota amb molta seguretat, gairebé no va perdre ni una pilota ni una passada, és a dir, que pinta molt bé, és molt jove, jo crec que serà la parella d'Irene Paredes si segueix aquest nivell, però acaba d'aterrar i jo espero que la seva progressió encara a final de temporada en parlem encara millor, no? Que crec que serà una molt bona notícia.
I ahir només vam veure mitjoreta de Caroline, encara probablement necessita un període d'adaptació un punt més alt que en aquest cas Van Aasten. I als laterals, ara parlaves de Luarufe, jugadora del filial que va haver de jugar de lateral esquerra. Al lateral dret també vam haver de readaptar Martina Fernández. És cert que hi ha diverses jugadores al Mundial Sub-20, però pot ser que els laterals estigui ara mateix al punt feble del Barça?
Bé, jo crec que a més May Brooks sí que tens una peça molt consolidada en aquesta banda esquerra, que va estar lesionada, però per a mi és la futbolista que serà titular, i sí que a la banda dreta doncs hi ha Aixa Càmara, Carla Julià, Martina Fernández, però és una posició que no acaba d'estar possiblement, no? Tens una May Brooks molt experimentada i que saps, no?, que ocuparà aquella posició, en canvi a la banda dreta són futbolistes amb molta projecció i potser no tan consolidades. Per tant, veurem què passa abans de que acabi el mercat, però pot ser una de les posicions que el Barça estigui intentant reforçar. No és fàcil, sé que hi ha molta confiança en aquestes tres futbolistes que hem parlat, però sí que és una d'aquestes posicions, no?, que possiblement jo crec que pot caldre, no?, buscar una peça més.
I pel que fa al Madrid, ahir la Sònia, a l'inici del programa, la Sònia ens explicava que el Madrid va començar amb victòria en el derbi madrileny. Et fa pinta d'un Madrid... Ja sé que és la pregunta de la marmota, eh?
Sí.
Et fa pinta d'un Madrid més a prop del Barça o igual?
A mi, em torno a dir, em reafirmo el que dic cada temporada. Em sembla que el mercat de fitxatges ha estat espectacular. També buscant una mica aquestes futbolistes joves que no les coneix gaire gent, però que ja estan mostrant, no?, moltíssim rendiment, com Felisa Reder, que al final va acabar expulsada, però és una futbolista que té molt a dir, no? També a Berenstein, un ex del Wolfsburg, Levels, és a dir, una promesa al futbol alemany, perdó, neerlandès. Crec que cada vegada, cada temporada, fitxa molt bé, però tornem a estar amb aquell dubte. S'aconseguiran ajuntar, seran regulars, perquè això el Real Madrid, tot i que cada temporada fitxa molt de talent i fitxa futbolistes que estan cridades, no?, a fer aquest salt i apropar-se al Barça i a posar-los difícil, sempre acaben punxant o sempre acaben tenint un inici regular. Veurem si aquest serà l'any, però a mi em torna a agradar molts dels fitxatges que ha fet Pau Quesada, que crec que o li surt bé o crec que haurà de o buscarà un substitut, perquè crec que cada vegada es gasten més diners i el Real Madrid no s'acaba d'apropar mai.
Cal recordar que el Madrid ha pagat 1,5 milions d'euros per Felicia Schröder, que era una de les promeses de davanteres europees, i que el Barça també, tot i les sortides que ha tingut, també al final ha fet una despesa important en Caroline, que superant també el milió d'euros i, per tant, en el fitxatge més car de la història del Barça.
Déu-n'hi-do. També al seu ritme i a poc, però també va inflacionant, sí. Van inflacionant els preus al mercat femení. Mireia, gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Ara que parlàvem del Madrid, torno al masculí, el Marcos i la Anaïs ens abandonaran, que han d'anar cap al Camp Nou, que el Madrid de Mourinho, 3-3, no ho vull dir així perquè ells mateixos li van posar aquest nom, fa alguns anys es va instal·lar un l'equipo de la felicidad, una cosa així, us en recordeu, crec que era amb Zidane i després Llufa. Veieu el Madrid en aquestes coordenades o calma?
Bueno, ha començat de la mateixa manera que la temporada passada. Va guanyar 10 partits de 11.
Sí, sí. No,
o sigui,
no ho dic tant per les tres victòries, sobretot la d'ahir, és que el Màlaga, amb tot el carinyo, em va semblar un equip de segona divisió. Però jo, per exemple, veig Bellingham al comandament de les operacions...
Vinícius molt pitjor.
És que Vinícius ja no hi era l'any passat. Bueno. Però Bellingham tampoc hi era l'any passat i ha tornat en moda mundial.
Sí.
I vaja... Si és que ha estat així, si Mourinho li ha donat les claus de l'equip a Bellingham, em sembla un superencert.
A Bellingham, però després també fem la campanya per la pilota d'or per Mbappé, no? Tens la sensació una mica que Mourinho està fent... gestos
amics
psicològics, no?
Està mimant ja, els seus futbolistes.
Sí, mimant
no?
els seus jugadors, els està com malavant. Jo veig un Madrid que corre molt més... solidari,
el de l'any passat,
més vertical.
El de l'any passat corria molt, me'n recordo,
sí,
és que pressionen
però no
com a lleons.
I aquest any veus que hi ha un sentit, és a dir, Bellingham a la mitja punta, fent-se l'home fort, són 10 gols en 2 partits, és veritat que no són grans rivals,